temps per l'Escola Oficial d'Idiomes. Ja saben que aquesta escola, la nostra, la de tots, podríem dir-ho així, compleix el seu 20è aniversari. Déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que estan fent a nivell intern, però també cara a la ciutadania, actes que s'aniran multiplicant al llarg de l'any i dels que ens farem en ressò. Actes que tenen a veure directament amb l'àmbit acadèmic i altres que estan relacionats amb el lleure. Enmig de tot plegat, des del matí de Tarragona Ràdio vam pensar amb la direcció de l'escola que era un bon moment per conèixer, per entrar en cadascun dels departaments i conèixer la tasca que realitzen. Avui, per exemple, volem fixar la nostra mirada en els estudis d'alemany i per això ens acompanya Anja Multenmeier. Bon dia, Anja. El curset intensiu que hem fet ara per dir el teu nom correctament m'ha sortit.
Sí, sí, molt bé, molt bé.
És molt bona professora, eh? Perquè només en 30 segons més o menys m'ha ensenyat a dir dignament el seu nom sense ofendre-la. Gràcies, Anja. Ens acompanya Rosa Maria Oliver, coordinadora pedagògica de l'escola, membre del departament més antiga. Rosa Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb tu ho tinc més fàcil, Rosa Maria.
Sí, exacte. Ja.
Parlarem immediatament de com es treballa el departament d'alemany, dels estudis d'alemany, però perquè no se'ns oblidi, és important assenyalar una proposta que feu a tots els ciutadans aquesta setmana, no, Rosa Maria?
Sí, exactament. Aquest divendres, a partir de 5:45, doncs fem una jornada de portes obertes, per dir-ho d'alguna manera, en la qual convidem a tots els ciutadans que vulguin participar en una classe zero de qualsevol dels idiomes que oferim. És a dir, un pot preguntar-se com sona l'alemany, com sona l'àrab, el rus... Oh, m'agradaria fer aquest idioma, m'agradaria estudiar-lo, doncs aquest divendres té aquesta possibilitat perquè tindrem diferents professors de cada idioma oferint una classe zero, és a dir, una primera classe en la qual un pot aprendre, doncs potser un primer contacte amb l'idioma, potser pot aprendre com a dir el seu nom en aquell idioma, fer alguna pregunta bàsica, conèixer potser l'alfabet, bueno, dependrà una mica de les característiques de cada idioma.
I més enllà de com sona, que pot ser molt atractiu, les perspectives, no?, a l'hora d'estudiar, de conèixer el grau de dificultat que pot tenir una llengua, que a vegades ens sembla molt més complicada o, al contrari, molt més fàcil i després és més complexa.
Sí, bueno, però no només això, sinó també tot el que pot aportar aquesta llengua, els professors una mica també transmetran doncs curiositats d'aquesta llengua, de la cultura que l'acompanya i coses que pot ser interessant també a l'hora de voler estudiar una llengua.
Mm-hmm. Ara comentàvem amb l'Anja i amb la Rosa Maria els diferents processos d'aprenentatge que es fan en funció de l'idioma. Ara dèiem amb l'anglès, per exemple, comences molt bàsic, oh, que fàcil, i quan arribes ja a un cert nivell la cosa es comença a complicar d'una manera mai no vista.
Exacte.
I dèiem que amb l'alemany probablement passa el procés contrari, no? Anja, ens ho podries explicar, això? Em sembla molt complex, que ho és, però després diguem-ne que et vas estimulant perquè resulta més fàcil.
Sí, jo diria que els primers 3 anys són els més complicats, perquè tu més o menys fas tota la gramàtica que hi és, i després a 4 i 5 són més coses del vocabulari i de profunditzar les coses d'abans, però una vegada que ja hagis arribat a aquest nivell, em sembla que 4 i 5 ja no és tan difícil, però el principi pot assustar un poc, una mica, segur.
Sí, jo diria que fins i tot abans, no? Per les característiques de l'idioma, que hi ha paraules compostes, doncs jo sempre els dic als alumnes doncs que aprenem una paraula, n'aprenem una altra i potser ja en tenim 3, no? En canvi els alemanys necessiten 3 o 4 paraules diferents pel mateix terme. Uh-huh. I ens han d'aprendre tant en català com en castellà, i amb alemany no, és una mica una inversió de futur. Ara aprens una mica i arribarà un moment en què el significat de la paraula ja et saltarà, no? A la vista.
Podria ser proporcionalment la dificultat que tu has pogut tenir per aprendre català?
No, perquè jo abans ja havia estudiat castellà i sembla molt, i no, jo penso que és diferent.
A veure, l'estructura ja de català, castellà, francès o fins i tot anglès ve a ser la mateixa. En alemany, gramaticalment, com funciona? És una llengua que sembla complexa precisament perquè té una estructura gramatical diferent a la nostra.
Sí, és diferent.
Romànica,
jo sempre dic que en alemany la dificultat és tot el que és el substantiu, la declinació de l'adjectiu, tot el que és el grup del substantiu, mentre en castellà o en català és el verb. Els verbs en alemany són molt fàcils, per exemple. Bueno, més o menys.
Sí, sí.
És que castellà déu-n'hi-do, perquè sí. Nosaltres diguem que és la nostra llengua català-castellà, sí, però no, els verbs són complexes, eh?
Són molt complexes, sí, en francès, en català, en castellà, són molt, molt complexes pels estrangers.
I a nosaltres ens costa molt la diferència entre, no sé, els verbs temporals i el subjuntiu i totes aquestes coses, és difícil, perquè no ho tenim. I avui en dia encara em costa entendre la diferència.
L'Anna el parla molt bé, no?
L'Anna parla un català.
Però podem recordar, pues, jo que sé, gent important com el Joan Cruyff o el Johan Cruyff o altres, recordar com parlen el castellà, no? És realment...
Clar, utilitzen sobretot els infinitius, no? No poden conjugar els verbs.
Sí.
Bé, com parlem els altres idiomes, que també parlem així, d'aquella manera, vull dir que ningú llanci la primera pedra.
No, però és el que diu l'Ània, no? que els verbs en alemany són molt fàcils, vull dir, només amb el present doncs pots parlar de present, pots parlar de futur, pots dir que faràs l'any que ve, i de temps passats només sabent-ne un, doncs te pots dir-ho pràcticament tot, no? Llavors, clar, això en català, en castellà, en francès no passa, has de distingir pues, si és un passat indefinit, si és un passat pretèrit, és molt més difícil.
Tant quan la fonètica també és completament diferent, no? La tonalitat que tenen les llengües romàniques, les que poden tenir les anglogermàniques, és completament distint també, no?
Sí, és distinta, però penso que la gent catalana té molt més facilitat d'aprendre l'alemany, perquè la llengua catalana és més rica en la fonètica que la castellana.
Sí, sobretot amb les vocals.
Té més vocals,
sí,
clar.
Sí, més vocals i també la j i coses així que és més fàcil per la gent d'aquí que la gent, no sé, jo abans vaig viure 2 anys a Santander i allí la gent té més problemes amb la fonètica, perquè només parlen el castellà i és, bueno, tenen 5 vocals i ja està.
Quantes vocals són les diferents teniu a l'alemany així?
Són 10, em sembla, no?
Sí, potser. Sí,
bueno,
sí.
Tenim la diferència entre vocals llargs i curtes, que és la... Bueno, això també és un
aquí
problema...
Aquí tenim oberta, tancada, sorda, sonora, i vosaltres llargs i curtes.
Sí, llargs i curtes, i a més la diferència també
oberta
entre
i oberta
i tancada. Sí. I bueno, el que es diu el umlaut, que la diferència entre O i E, o de U i E, i això, U, això sí, que, sí que és difícil.
Però per una altra banda és més fàcil de llegir que l'anglès, per exemple, que no saps mai com ho has de pronunciar, i l'alemany, vull dir, una persona de primer pot agafar un diari i llegir-lo i algú es pensarà que té moltíssim nivell, no? Perquè no fas tantes errades, vull dir, hi ha unes regles de fonètica bastant fixes que no estan en l'anglès i que tu saps com has de llegir una paraula.
És que l'anglès és una llengua d'excepcions, pràcticament, pel que fa a la pronunciació.
Exacte.
No, quan preguntes és la norma, no hi ha norma. Tu has d'aprendre, punt, no hi ha norma. Per tant, aquí no hi ha res a pelar.
Sí,
no?
Doncs aquest problema sentit. En alemany no el tenim. No?
I en quant al que és l'accentuació, perquè també és important, en anglès la síl·laba tònica o àtona mai està accentuada gràficament. En el cas de l'alemany, el que és la síl·laba tònica, àtona, on va la força de la síl·laba dins de la paraula? Com es regeix?
Home, normalment són planes,
sí,
les paraules.
Sí, sí. Però tampoc tenim accentuació visual.
Gràfica, no.
No.
Això ha estat una dificultat per tu a l'hora d'aprendre català o castellà?
En castellà no, perquè són fàcils, però en castellà, en català sí que és difícil.
Obert, tancat,
sí,
eh?
Sí,
déu-n'hi-do.
Sí, és difícil.
Déu-n'hi-do. Ens queixem dels altres, però tenim una llengua que per aprendre-la també...
Ui, sí, és difícil, el català.
És molt difícil, i més per algú que té, doncs, pels alemanys... I jo tinc entès que Alemanya, tradicionalment, sempre ha estat dels països europeus que han tingut a les facultats algun lector d'alemany, alguna aula d'alemany, no?
De català,
de català.
Sí.
Hi ha molta tradició, no?
Vaja, jo... Sí, la veritat és que l'Institut Ramon Llull allà és...
Bueno, però fins i tot anteriorment a Ramon Llull hi havia...
Se l'estimen molt, sí, hi ha molta gent molt que li agrada molt el català i que el defensa. Hi ha moltes universitats, fa molt de temps que està, sí.
Com esteu d'alumnes d'alemany a l'escola?
Bueno, pues...
Ell té molta demanda?
Ara ens has enganxat, sí, però...
No, cal dir números, però... No, dona, i ara, això dels números ho deixen pels economistes, eh? Ja n'has estat avalant prou amb xifres. No, en quant a demanda, ja, és a dir, cobriu la demanda de l'aprenentatge d'alemany que pot tenir la ciutat en aquests moments?
Sí, sí que la cobrim. El que passa és que, bueno, els horaris més demanats, que són de 7 a 9, doncs, bueno, ja, tu, com tu ja saps, estem limitats amb aules a l'escola, perquè són els horaris que més aviat li van bé a la gent, i llavors, bueno, aquests horaris sempre són els que són més problemàtics, no? Però en les altres franges horàries no hi ha tant de problema.
En general, perquè clar, no es pot particularitzar, però en principi teniu un alumnat adult, joves estudiants, universitaris...
De tot, una mica.
De tot. I la motivació en general quina és per aprendre alemany?
Em sembla que ho fan per motius pràctics, una mica, que sembla bé el currículum, que ja saben anglès i pensen que està bé aprendre un altre idioma per la feina, molta gent ho fa per la feina, i no tant per l'amor.
Costa d'acostar-s'hi a la llengua, perquè a vegades sí que, per exemple, parlàvem amb les vostres companyes d'àrab i hi havia un interès sobretot cultural,
el
que tenien molts alumnes, d'acostar-se a aprendre àrab, perquè els hi cridava molt l'atenció a la cultura àrab, perquè havien viatjat a països que es parla aquesta llengua. En el cas d'alemany, potser és aquella imatge que teniu de que sou molt pràctics. Diu, escolta, jo estudio alemany perquè és molt pràctic, perquè vull posar el currículum. Hi ha alumnes que sovintegen les dues llengües, anglès i alemany alhora,
sí, no? Sí, hi ha molta gent que està matriculada a les dues llengües. I cada vegada més tenim més gent més jove. Suposo perquè doncs, a secundària s'ha implantat això de la segona llengua, cada vegada pujant més força i cada vegada hi ha més col·legis, tipus a Sant Pau o altres col·legis doncs, que donen alemany, i ara la gent vol venir a l'escola a reforçar-la, i cada vegada ens trobem doncs, amb més gent jove, cosa que abans no passava.
Clar, en l'aprenentatge de l'anglès, els llibres de text i els temes que es treballen a classe, determinats personatges coneguts, populars, quan fas referència a la literatura, doncs són, diguem-ne, coses molt properes a tothom, perquè ens agradi més o ens agradi menys, nosaltres sempre hem estat envoltats d'una cultura molt anglesa o molt nord-americana. En el cas de l'alemany, quan aneu més enllà de la gramàtica, lògicament, i intenteu acostar els alumnes a la cultura alemanya, creus que hi ha un gran desconeixement?
Sí, jo penso que
sí.
A més, a l'escola també fem activitats culturals, que són coses per això, perquè realment a la classe sí que tu també intentes fer una mica de la cultura, de coses del país, però realment les activitats culturals són per profunditzar una mica també, em sembla, el coneixement que tenen de la cultura. I sí.
Per exemple, no? L'altre dia...
Sí, quin tipus d'activitats en feu?
Bueno, l'any passat vam fer una tarda de la cervesa a Alemanya.
Que... Bé, aquesta seria plena.
Sí, exacte.
Sí, que hi havia... La cervesa va ser un èxit.
Sí. I ara, la setmana passada era, va venir un escriptor a l'escola, un escriptor alemany que fa sobretot històries per gent que aprendre l'alemany, però són històries, o sigui, sí que és un tipus de literatura, i va fer un, com es diu,
una lectura.
Una lectura de les seves històries.
Ah, molt interessant, i tant.
Sí, a més, com ell ho fa d'una manera molt entretenida, és una mica com un actor que utilitza molta mímica, gestos, i sí, és entretenido.
Sí, està molt bé.
És curiós perquè des de que tenim aquesta possibilitat de viatjar doncs, d'una manera més senzilla i econòmica, ens consta que des d'aquí, des del Camp de Tarragona, hi ha moltíssims viatges de cap de setmana de tarragonins que visiten Berlín. És una ciutat doncs, que sempre ha atret molt. Jo no sé si aquesta cosa de moure's més, de viatjar més, també pot afavorir que la gent s'animi a aprendre alemany, no?
Sí, sense que ens dubte. Jo, per exemple, ara al desembre he tingut alumnes de la meva classe de primer doncs, que han fet escapades doncs, a Frankfurt, no? Des d'aquí, des de Reus, surt un vol cap a Frankfurt-Hahn. Jo, per exemple, també vaig marxar al pont del desembre i no vaig anar precisament a Frankfurt, però des d'aquell aeroport pots tenir accés a moltes ciutats molt importants d'Alemanya, tipus Koblenz, Trier i altres.
És un país molt atractiu i que atreu moltíssims visitants d'aquí de Catalunya, com a mínim, del nostre entorn. Hi ha un gran interès per visitar Frankfurt o Berlín, que clar, Berlín ja se sap que amb aquest pes històric i cultural que té. Jo no sé quant de temps portes any ja aquí a Tarragona o a Espanya en general, perquè vas dir que vas estar visquent a Santander un temps.
Ara, bueno, al mes de juliol ja seran 10 anys a Espanya, bueno, 2 anys a Santander i més o menys, bueno, 8-7 anys a Catalunya.
I què tal?
Bé, estic bé. Sí, 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 estic
no te'n
bé.
Tornaries a casa ara?
Bueno, ara ja no, suposo.
Però vaja, què és el de sempre? Ha tret de quatre detalls allò molt, molt, molt superficials, en principi. Vull dir, hi ha més coses que ens uneixen que no pas ens separen, no? M'imagino jo.
Sí, jo penso que sí. Que ara ja noto que quan la gent em pregunta i què tal i quines són les diferències, que no me'n recordo. És una mica que ja estic tan acostumada o les diferències al final no són tan grans que sí, que a vegades no sé què dic. Clar que hi ha coses com l'horari i coses així que són diferents, però no, jo penso que al final al nivell personal no hi ha diferències.
La comunicació el que fa al final és trencar els tòpics. El fet de conèixer una llengua i viure en aquell país fa canviar de tòpics. Jo no sé si els tòpics que podem tenir aquí dels alemanys són això, tòpics com ells podien tenir dels catalans, no?
Bueno, els tòpics sempre tenen algú de tòpic i algú una miqueta de veritat, no? Però el que sí que és cert és que a aquesta proximitat que ens ofereix el viatjar, i ara el viatjar d'una manera més econòmica, pues fa que veiem que la gent no estem tan allunyats uns dels altres i que en realitat tots ens agrada el mateix, tots estimem el mateix i tots tenim les mateixes necessitats, no? I suposo que això també és el que ha descobert molta gent de la que s'acosta a l'escola, no? Que els agrada aprendre idiomes per estar, quan viatja, una mica més en contacte amb la gent del país i poder connectar més. Això és el que veig jo en els alumnes, que és la seva principal motivació, no? Poder anar allà i poder contactar més amb la zona i no estar tant com un espectador o apartat una mica de la realitat d'aquell país, sinó tindre aquesta oportunitat d'un contacte una mica més autèntic.
Que diuen que som tan oberts i vosaltres tan tancats, i jo trobo que ets molt oberta, que ets molt extrovertida. Ho deia per allò dels tòpics, no?
Sí, no ho sé, jo he viscut
tu
a Alemanya.
Tu que has viscut a Alemanya, com ho veus això?
Jo he viscut a Alemanya diversos anys i la veritat és que sempre he tingut ajuda de tot arreu, ajuda que m'han ofert. Jo recordo al començament que me va costar trobar una habitació i amb un ensec es va muntar un moviment a favor d'aquella noia que vivia al sòtan i perquè li donessin una habitació en la residència, quan jo no havia demanat res, no? Una gent super oberta i super entregada i, bueno, i unes amistats magnífiques.
Quant de temps vas viure, Rosa Maria, a Alemanya?
3 anys seguits.
Doncs déu-n'hi-do, ja és per tenir una certa experiència. No arribes al cas de l'Anya, no, que ja porta 10 anys, no. Ja se'ns quedarà aquí, eh?
Sí,
sí, jo penso
que
és
un bon fitxatge.
Jo crec que ja se'ns queda aquí. Com porteu el tema del 20è aniversari? Pel que fa al departament d'anglès, heu parlat d'un parell d'activitats, no sé si teniu d'anglès, d'alemany, perdona, si teniu intenció de tirar endavant més activitats, particularment conjuntament l'escola sí que està fent moltes coses.
Sí, bueno, ara va haver aquest escriptor fent aquesta lectura i llavors, bueno, n'hem fet diverses fins ara. El que passa que ara està la gent una mica més centrada en la preparació dels exàmens de cara a final de curs, que igual els alumnes pensen que això no es fa fins a finals de maig, però això ja fa unes quantes setmanes que va, i suposo que una mica quan estigui la cosa aquesta, això encaminat, doncs tornarem a centrar en alguna activitat cultural.
Ai, la creu dels exàmens, eh?
Sí, 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 és del més difícil de fer, eh?
Que són a l'abril?
No.
Al maig?
A finals de maig comencen i tot el juny.
Tot el mes de juny. I exàmens que es fan en general exactament igual per tot Catalunya?
Sí, sobretot els de finals de tercer i finals de cinquè són exactament els mateixos i el mateix dia i a la mateixa hora.
Tot sincronitzat, eh?
Tot.
Mentrestant, gaudim també de l'activitat que es fa per l'aniversari i, en tot cas, agrair-vos moltíssim la vostra companyia avui al matí de Tarragona Ràdio i, home, donar-vos l'enhorabona per tota la tasca que feu, no aquest any d'aniversari, sinó que esteu fent de sempre. Recordem que la Rosa Maria és una de les veteranes de l'Escola Oficial d'Idiomes.
Sí, 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 fa molts anys que estem lluitant, sobretot aquest equip directiu que està encapçalat per la Yolanda, per tenir un nou edifici, un edifici digne i que ens permeti tindre unes aules com es mereixen l'alumnat de Tarragona.
Diuen que el projecte ja està, però...
Bueno, nosaltres hem sentit moltes vegades que està en el projecte, hem vist desaparèixer diversos projectes, no m'agrada ser pessimista, soc una persona optimista per naturalesa, però fins que no ho veiem no ens ho creurem.
Fixa't que jo conec algú que diu, saps què? Que suspendré aposta per poder estrenar les noves instal·lacions d'aquí uns quants anys, eh? Perquè sembla que la cosa...
Doncs tira, més tira val lluny. Que no ho faci, que vagi endavant, segueixi estudiant i llavors més enllà ja veurem què passarà.
Moltíssimes gràcies de veritat per venir avui a la ràdio. Enhorabona.
Gràcies.